Les dues en punt del migdia, comencem aquest Hotel Suïssa amb una última hora al mercat de fitxatges.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
L'arbre del conegut com a Mercato sembla que es comença a moure. El centre d'esport Sabadell havia de viure un mes de gener tranquil, sense gaires moviments, i de moment es comencen a produir aquells que en certa manera semblaven més o menys previsibles. David Acedo, amb renovació prèvia inclosa, acabarà jugant la temporada cedit a l'Associació Esportiva Prat. Un moviment que s'ha fet oficial fa tot just un minut. Una sortida també al grup tercer de la segona B per a un jugador que ha deixat bons detalls les estones que ha jugat en guany, però que malauradament veu com la mitja punta és la posició, sens dubte, més poblada de tota la plantilla. També és a la rampa de sortida Alberto Leira. El gallec no ha tingut el protagonisme que reclama i des del club no veuen amb mals ulls una sortida que marxi. I a partir d'aquí, les entrades. Sense que no surti un sènior, on de moment no hi ha novetats, no arribarà ningú. Amb la cessió de Cedo sobre espai, només per una fitxa sub-23 que anirà destinada en principi a la incorporació d'un central esquerrà que cobreixi les esquenes a Grego Sierra davant. Toquem fusta, un eventual problema.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, de les vies de Sosomi.
Què es comenta a la recepció?
Doncs a la recepció, evidentment, molt pendents d'aquesta renovació, amb sessió inclosa de David Acedo, qui podrem saludar en uns minuts. Avui també ens hem fixat aquí a l'Hotel Suís en les últimes visites del Centre d'Esport Sabadell a Castàlia, que no han anat gens malament des de l'any 2000. Ho repassarem amb el Sergi Parc. I a més saludarem el Julián Casado, aquest soci arlequinat, que està fent tot el trajecte des de la Nova Creu Alta fins a Castàlia en bicicleta. A la segona part del programa, Lliga Nacional Juvenil, amb les presentacions del Mercantil, saludarem el seu president, el Jordi Gran. Recuperarem també la secció de l'Adriana Arroyo del futbol sobre el fang, i per acabar, futbol sala, Iker Pajares, que juga a Nova York, rugby o tenis taula.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya després de superar el València per 1-3 amb els gols de Toni Kroos, Isco i Modric. Avui a les 8 serà el torn del Barça contra l'Atlético a la segona semifinal d'aquesta competició que enguany se celebra, recordem, a l'Aràbia Saudita. I l'Espanyol ha fet oficial aquest matí el fitxatge del davanter Raúl de Tomàs, l'ex del Rayo, i el Real Madrid arriba a Cornellà al Prat després que el conjunt perico hagi pagat 20 milions d'euros més 2 en variables al Benfica per fer-se amb els seus serveis. De Tomàs ha signat fins l'any 2026.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, tècnic del Barça, criticant aquest format de la Supercopa.
Somos una industria que se busca siempre, o que se está buscando fuentes de ingreso, que realmente fue lo que estamos aquí. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos la Supercopa, pero bueno, es lo que hay, evidentemente. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior.
També ha parlat en les últimes hores el seu homòleg a la banqueta de l'Atlético, Diego Pablo "El Cholo" Simeone.
Llegamos en un buen momento, con cosas para mejorar. No tengo duda que el partido de mañana nos viene muy bien. Siempre digo que jugar contra los equipos mejores del mundo te hacen más fuerte.
I aquest ha estat el primer missatge de RDT, Raúl de Tomàs, després de confirmar-se el seu fitxatge per l'Espanyol.
Hola pericos, ya estoy aquí en Barcelona, tengo muchas ganas de presentarme como todos vosotros y nada, simplemente deciros que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al equipo, de cambiar la situación y ojalá todo salga muy bien en el futuro.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb dues imatges a l'Instagram de la Llanera Trail, una per recalcar que només queden 10 dies per aquest inici de la prova i dues per anunciar que ja han arribat els 550 inscrits.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents d'un derbi. A Tercera Catalana, el grup 10, a les 9 del vespre, Unió Esportiva Poble Sec, Club Esportiu APA Poble Sec.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant avui el gran Josep Jombe Turriols, exfisioterapeuta del Centre d'Esport Sabadell i també l'exbaterpolista del club, ara el CNB, Eric Marsal.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I mig per sobre del punt de les dues del migdia. Comencem l'Hotel Suís d'avui dijous 9 de gener del 2020, començant a bullir aquest mercat d'hivern al grup tercer de la segona divisió B. Ahir, sense anar més lluny, us explicàvem el fitxatge de l'exarlequinat Juanto Ortuño al Castellón, rival de diumenge a les 12 del migdia. També en les últimes hores hem conegut, per exemple, la sortida de Natalio de l'Olot o les arribades de Dani del Moral al Badalona i de Carlos de Lerma a l'Hércules. Fa tot just res, també, qüestió de 10 minuts, s'ha confirmat i s'ha anunciat la rescissió de contracte de Max Marcet de l'Espanyol B. Recordem que l'exjugador arlequinat ja havia estat a l'òrbita del club el passat estiu. Hi havia l'interès per part del Centre d'Esports Sabadell, també un suposat interès per part del jugador, i el Centre d'Esports, en teoria, havíem de viure un mercat força tranquil, però avui hi ha hagut el primer moviment en forma de renovació i posterior cessió a l'Associació Esportiva Prat. David Acedo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Com diem, un moviment d'última hora, però que suposo que ja veníeu treballant, no? En els últims dies, en les últimes setmanes, intueixo que la decisió que havies pres, tant tu com la direcció esportiva, és buscar allò, una sessió a un altre club en busca de minuts.
Sí, amb el club ja portem unes setmanes parlant sobre el tema, estava sobre la taula, i bueno, des de fa ja un mes així el club em volia renovar perquè confia en mi en que l'any que ve pugui estar a l'equip, i sabíem que aquest any era difícil tenir minuts, ja que hi ha molta competència, sobretot a la meva posició. Llavors vam estar mirant la millor solució per mi, i creiem que aquesta és la millor.
No sé si com a condició, allò, anem a dir-ho així, imposada, tant per tu com per la direcció esportiva, però la idea era anar en comptes d'un tercera, on segur que no t'hauran faltat propostes, a un equip de segona B, de la mateixa categoria.
Sí, tenia propostes de tercera, i les vaig estar mirant, però amb el club vam estar parlant que el millor era anar a la mateixa categoria, i si podia ser aquí en el nostre grup millor, quan més a prop millor de Sabadell, així també em poden anar a veure més sovint i tenir-me controlat, i va sortir la proposta del Prat i la vam veure amb bons ulls i l'hem acceptat.
No sé si amb el míster, amb l'Antoni Hidalgo, t'havia comentat ell també personalment alguna cosa?
Sí, li vam comunicar que tenia aquesta opció i vam estar parlant, i li semblava una bona opció també per això, perquè tingui minuts, perquè pugui demostrar que puc jugar a segona B, i bueno, ell ja em va dir que ho tenia difícil jugar aquí en el Sabadell. Llavors creia entre el Sabadell i per la meva part que la millor solució era aquesta.
Al final ho dius tu.
I aquesta jo crec que és la millor opció.
Ho dius tu ara, no? Ha estat una temporada, o la primera meitat de temporada a nivell personal, suposo que estranya, no? Perquè participant en més partits que l'any passat, en 5, poquets minuts, això sí, a estona, 51 minuts, deixant-nos també bons minuts en els quals havies estat sobre el camp, però la veritat és que és una posició on està, ho repassàvem ara, no? Sobrepoblada, ha jugat Néstor Querol, ha jugat Aaron Rey, Boniquet, Manu Lanzarote, complicat, no? Fer-se un lloc amb tots aquests noms.
Sí, aviam, és el que t'he dit abans. Al final som molts jugadors per poques posicions, per una o dues posicions, llavors els pocs minuts que he tingut crec que ho he fet bé, el míster m'ho ha dit, per això també la renovació per l'any que ve, el club confia en mi, llavors el millor és això, sortir s'ha dit per tenir minuts i poder demostrar que bueno, que soc jugador de segona B i que l'any que ve puc tornar al Centre Esport Sabadell i tenir un lloc en aquesta posició, no ser l'últim de la fila per poder jugar, saps?
Al final, el teu cas, David, és un cas de perseverança, també. Recordo que parlàvem a l'estiu quan hi havia moltes incògnites sobre el futur de la plantilla, el mes de juny, i ja comentaves que la teva idea era seguir. Per tant, allò, un exemple de perseverança, no? De voler triomfar aquí.
Sí, jo a l'estiu també tenia ja propostes per marxar cedit o fitxat a altres equips. Jo tenia contracte aquí al Sabadell i bueno, vaig fer bona pretemporada, el Manzanera m'ho va dir, em va dir que estaven contents amb mi, que creien que podia tenir minuts, i bueno, he tingut minuts però no els suficients que m'agradaria, llavors per això hem arribat a aquest acord.
I per anar acabant, David, no sé si des del Prat també ja has pogut parlar amb ells, amb algun dels components, quan tens previst també ja incorporar-te?
Sí, ja vaig estar parlant amb el director tècnic al mitjà, el Pedro Dolera, i res, em van transmitir la màxima confiança en mi, que volen sortir de la situació dolenta que estan ara ells. Això ja ho vam viure nosaltres l'any passat, però bueno, intentar ajudar al màxim a ells, i a partir d'avui ja començo amb ells per aviam si puc estar disponible el cap de setmana.
Perquè a més és la situació allò que té nassos, no? Després ho deies tu, ara, de viure un any tan complicat com l'any passat, passes ara del líder al penúltim, per tant té nassos, tens almenys aquesta experiència,
sí, sí.
No?
És una situació complicada, perquè també aquí a Sabadell l'equip anem primers, la dinàmica és bona, també dona pena, no?, marxar d'un equip on estàs molt bé, molt a gust amb els companys, som com una família, però bueno, al final també has de pensar en tu mateix, en millorar personalment, i bueno, jo crec que anant al Prat els podré ajudar, perquè com tu dius, l'experiència de l'any passat doncs ajuda, aprens coses, i bueno, aviam si podrem treure la situació allà com ho tenen.
Doncs David Acedo, renovat amb el Centre d'Esports Sabadell, ara ja fins a final de temporada futbolista de l'Associació Esportiva Prat. Et desitgem tota la sort del món i t'esperem novament amb els braços oberts aquí a partir de l'estiu. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé. Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Això pel que fa a David Acedo, que jugarà, com diem, el que resta de temporada al Prat, i no serà molt probablement l'últim moviment que farà el Centre d'Esports d'aquí a finals de gener. El següent que està a la rampa de sortida és un altre sub-23, precisament Alberto Leira, que s'ha quedat en els dos últims partits, us recordem, fora de la convocatòria. El migcampista va arribar l'últim dia del mercat d'estiu procedent del Huesca, amb qui havia fet la pretemporada, però només ha disputat 171 minuts repartits en 6 partits. El gallec reclama més protagonisme en una posició, aquest doble pivot que té Amos i Senyors, amb Boniquet puntualment com a recanvi d'Àngel i Adri Cuevas, i des del club sembla que tampoc estarien contents amb el seu rendiment i la predisposició que tindria, com diem, Alberto Leira amb aquest rol. La direcció esportiva espera que no s'eternitzi aquesta sortida perquè hi ha altres operacions en marxa, com la possible arribada d'un central esquerrà sub-23. Recordem que la plantilla, amb la lesió de llarga durada de l'Aleix Roig, només hi ha dos homes a la línia defensiva d'un perfil esquerrà, com són Grego Sierra i Josu Ozcoidi. Aquesta és, com diem, l'última hora referent al mercat d'hivern de fitxatges i de sortides, evidentment, del Centre d'Esports Sabadell. De fitxatges que ha deixat avui en un segon terme la preparació pel partidàs de diumenge a les 12 a Castàlia, segon contra primer classificat. L'equip s'ha entrenat a porta tancada a la nova Creu Alta i avui ens hem volgut fixar en la bona dinàmica dels orelluts a casa, contrastada amb la bona ratxa també que du el Sabadell a Castelló de la Plana. De seguida ho repassarem amb el Sergi Parc. De ben a prop de Castelló de la Plana, del Grau, és Néstor Querol, han passat també com el Vinegre.
Jo sóc d'aquí, no? Tinc aquí a la família, avui ha vingut a vore'm i no ha pogut ser, esperem que la setmana que ve li pugui brindar una victòria, perquè crec que estan tot el any pendents de mi i sobretot també del Sabadell, que són també uns aficionats més, i esperem que la setmana que ve canvie la dinàmica.
Parlava Néstor Querol després d'aquesta derrota, l'última a Vila-real, amb la qual es va encetar el 2020, però el cert és que en el 2019 tant el Castellón com el Sabadell van viure vides prou paral·leles, d'estar a punt de baixar a tercera, a encapçalar la classificació del grup tercer de segona B, i a més amb una trajectòria molt similar en les darreres jornades. Tots dos estan molt bé a casa, de fet el Castellón, ara ho repassaran també, no ha perdut encara a Castàlia, més enllà d'aquest partit en el qual li van treure els 3 punts al Villarreal B, i no també tots dos equips a fora. Els orelluts són els únics, per cert, que han guanyat a la nova Creu Alta, la primera jornada de Lliga, ho recordareu, i aquest canvi també ha fet referència, aquest canvi de primera meitat de 2019 respecte a la segona, ha fet referència a Néstor Querol.
Te dones compte, no?, que el futbol te pot canviar en uns mesos, no? Pareix que eres el pitjor del món, l'any passat no valíem ningú res, estàvem tots fatal, canvia la dinàmica, canvia el cos tècnic, canvia l'actitud, la forma de jugar, i la veritat que aquest any la veritat que la dinàmica és positiva. tenim que seguir confiant, com he dit abans, i a veure si la setmana que ve canviem aquestes cares per alegria, no?
Necessita alegria. El Sabadell fora de casa va sobreposar-se a aquesta ratxa de només 2 punts dels últims 15, que es contraposa també amb la molt bona dinàmica dels Antonio Hidalgo a la nova Creu Alta. El cert és que en aquests tipus de partits no cal ni motivació extra. Segon contra primer, en un escenari que podria presentar un ple històric a segona B. El conjunt orellut, recordem, té ja a la vora la xifra de 14.000 abonats. Des del Club Arlequinat, en canvi, des d'avui s'ha començat a omplir el segon autocar d'aficionats. Segons ens han informat des del mateix Centre d'Esport Sabadell, ara mateix aquest segon autocar estaria més o menys a la meitat ja de la seva capacitat. Avui han tancat les oficines de la nova Creu Alta a les 2 del migdia. Demà estaran obertes durant tot el dia, matí i tarda, per acabar d'omplir aquest segon autocar, com diem, d'aficionats. Així espera, per cert, que sigui el partit el porter Ian Mackay.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro. Allí en Castellón sabemos que va a meter mucha gente en el estadio. Sabemos que son 3 puntos, bueno, pues importantes, porque quien consiga ganar, pues a lo mejor deja tocado al otro. Pero bueno, ya te digo que bueno, vamos a intentar hacer nuestro partido cuando llegue eso y preparar el partido pues toda la semana como mejor sea.
Ian Mackay, el porter del Centre d'Esports Sabadell, com diem, a cara de perro, deia en castellà, que esperava aquest partit a Castàlia. Històricament, un territori hostil pel Centre d'Esports. Les victòries en Lliga dels Arlequinats es poden comptar amb els dits d'una mà, però amb un asterisc. Els últims precedents han estat molt més favorables al Sabadell que no pas al Castellón. El Sergi Parc ens ha deixat un informe amb tots aquests detalls. No va ser fins a la 1985-1986 quan va arribar el primer triomf lliguer del Centre d'Esports contra el Castellón en terres valencianes. Victòria per 0-3 que trencava una increïble nefasta ratxa. Els 12 compromisos anteriors, insistint, jugats a Castelló de la Plana, es van saldar amb un empat i 11 desfetes, amb 36 gols en contra i només 3 a favor. Aquell resultat a mitjans dels 80, tot i significar una novetat, tampoc serviria de punt d'inflexió. De nou, punxada rere punxada fins al canvi de mil·lenni. Cap triomf, un empat i 7 derrotes, 18 gols en contra i tan sols 3 a favor. Entrats en el 2000, sí que es produiria un gir en el tarannà dels arrequinats a Castàlia. Des de llavors i fins avui, Castellón i Sabadell s'han vist les cares 7 cops allà i els arrequinats han perdut 3 d'aquests duels, però els altres 4 van acabar amb victòria. L'últim al curs passat per 0-1, encara amb Toni Saligrat a la banqueta.
Treu la centrada, Felipe, al punt de penal! La rematada, Dri Cuevas, gol, 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 gol! Del Sabadell! La centrada, Felipe! Remata, Dri Cuevas! La treu amb els punys, Álvaro Campos! El rebot! Li ve un altre cop al de Jerez! Que només la d'empenya!
Un Adri Cuevas que va ser protagonista en aquell enfrontament i que espera ara que es pugui repetir una pel·lícula similar en el duel que, recordem, enfrontarà els dos primers classificats.
Esperemos que se repita, porque el significado que tenemos los 3 puntos, ¿no? Sí, fue un partido de que nos hizo animarnos, nos hizo que nos hacía falta y bueno, este año otra dinámica que tenemos que seguir como estamos haciéndolo también y recordar que allí hicimos, que nos van a tener esas ganas de que van a recordar ese partido, pero sabemos lo que nos vamos a encontrar, lo trabajaremos y esperemos que llevarnos los puntos, ¿no?
Doncs entre aquest precedent i la ratxa del Castelló en el seu estadi serà tot un repte pescar un bon resultat per al Sabadell. Els orelluts, recordem, es mantenen invictes al seu camp, però amb uns quants matisos. El primer, aquesta condició d'intractable a casa només la tenen en Lliga. A la Copa del Rei, la Unió Deportiva Les Palmes va saltar Castàlia per 0-2. El segon, que en Lliga sí que en realitat van caure a casa. Va ser en el famós episodi contra el Villarreal B, però per l'alineació indeguda del filial Groguet, un cop es van quedar amb 8 jugadors sobre el terreny de joc per 3 expulsions, va ser el conjunt d'Òscar Cano el que es va acabar imposant als despatxos. I finalment, no haver perdut no és sinònim de ser el millor. De fet, el Castellón no se situa ni en el podi de millor local del grup 3 de segona B. Per davant, tot i que han jugat una jornada més a casa que els orelluts, hi trobem per aquest ordre Andorra, el mateix Sabadell i el Barça B. Serà, per tant, una plaça molt complicada per als d'Antonio Hidalgo per trencar la ratxa de 5 partits seguits sense guanyar fora. Però ni molt menys serà impossible.
Hotel Suís amb Pau Vituri. Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know.
5 minuts passant al punt d'un quart de 3 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís. No deixem de parlar d'aquest Castellón-Sabadell de diumenge a les 12, però ara amb una vessant, amb una història que va fer publicar ahir al Centre d'Esports, i és la de Julián Casado, un soci que ha decidit presenciar el partit de diumenge a Castellón, fins aquí tot normal, però desplaçant-se des d'ahir, des de la nova Creu Alta, en bicicleta. Julián, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Però mira, ara a la metja de mar acabant de pescar un peix i ara m'ho menjaré.
Ara, això
és un ple depòsit.
Això t'anava a dir, perquè el club ens deia ahir que havies arribat a Torredembarra, ara fa uns minuts, ens ha comunicat també que has fet aquesta segona etapa, fins a l'Ametlla, no?
Exacte, a l'Ametlla de mar. Demà aniré a Peníscola, dissabte fins a Oropesa, que espero una mica allà, i dimanja al matí cap a Nou Castalia.
Què tal aquestes dues primeres etapes, bé o què?
Bé, molt bé, sí. Ahir va ser més cansadet perquè va ser una miqueta més llarga, i avui és més planera, i bueno, bé.
En quin moment, Julián, se t'acudeix? Jo crec que és la pregunta que ens fem tothom, eh? En quin moment se t'acudeix a tu agafar des de la nova Creu Alta i anar fins a Castalia en bicicleta?
Bueno, a veure, en un moment... Estem vivint una època en la que els desplaçaments són desplaçaments. O sigui, tu agafem el cotxe, anem a un puesto, un parell d'hores, una hora, i no tenim en compte el que és el viatge, el concepte del viatge. Llavors, jo sóc un fan de viatjar, i bueno, una mica en plan Don Quijote, doncs veus que sortia a la carretera, sortia als camins a buscar aventures, pues és una cosa que no cal que ens anem molt, molt lluny, no cal anar a Índia ni a l'Àfrica, sinó que aquí a casa nostra podem viure una aventura com aquesta, no? I bueno, jo estic fent una mena d'entrenament, això forma part de l'entrenament, perquè jo realment el meu repte és anar al meu poble, que és Extremadura, per la Setmana Santa.
Des de Sabadell?
Sí, des de Sabadell. Serà un viatge de 12 dies, i bueno, aquest gran 4 coincidia amb la visita de Sabadell aquí a Castelló, doncs mira, aprofitant la benentesa, doncs se me va acudir i me vaig posar en contacte amb el club, i se van oferir molt amablement a fer-me aquesta mena de difusió, i bueno, jo les agraeixo molt, perquè sento bastant acompanyat per tot, no només per la família, sinó també per tota l'afició.
Mare meva.
Perquè realment m'estan donant molt suport.
Sí, sí, ens hem quedat sense paraules, pràcticament, veient el que vols fer per Setmana Santa. Julián, suposo que clar, ara comentaves tu del trajecte, clar, molts tenim en ment d'allò, sí. Si hem d'anar a Castelló de la Plana, sí. Agafem la P7 cap avall i arribem en unes quantes hores.
Sí, sí.
El teu recorregut suposo que és diferent, no? Quants quilòmetres et surten, més o menys?
Bueno, quasi 300, no arriba a 290, més o menys, aproximadament 300.
I estem parlant d'això de paisatges i carreteres que no tenen res a veure amb la P7.
No, i ara mira, vull agrair a qui sigui per haver tret el peatge de la P7. Per què? Perquè ara la Nacional 340 quasi que s'ha convertit en un carril bici. Perquè
molt més buida.
Està molt poc transitat. O sigui, jo avui he agafat la Nacional 340 de Torredembarra passar per Tarragona, però el de Tarragona aquí a la Metlla de Mar pràcticament un passeig. O sigui, està molt poc transitada, cap camió, i bueno, la veritat és que és un plaer. O sigui, jo crec que això es deu a això d'haver tret el peatge de la P7, perquè clar, tot el trànsit de camions ara van per l'autopista, que és un gratuït, i anar per la Nacional 340 aquesta, la veritat és que és un plaer.
I més seguretat segur també, sens dubte, Julián.
Sí, per cert, seguretat.
Un altre dubte que tinc, la tornada què? També en bicicleta, bueno, o no?
No, de tornada ja vindrà amb l'autocar del club. Això ja...
Molt bé.
La tornada ja vindrà amb l'autocar.
Suposo que l'entrada també va amb tu, no? L'entrada per anar a Castalia la deus tenir a sobre ben guardada.
No la tinc, però el club me la oferirà.
Te la facilita?
Sí, me la facilitarà allà a Castelló. La tornada i l'entrada me la facilitarà.
I imagino també que la bicicleta, què, a l'autocar guardada durant el partit?
Exacte, a l'autocar, sí. Dintre l'autocar la guardo allà amb les alforjes i... I ja està, i tornem ja amb els descansadets.
A nivell...
Espero que siguin amb els 3 punts.
Esperem.
I que no siguin de sutura.
Esperem. A nivell d'allotjament, Julián, per cert, aquests dies com t'ho fas amb la bicicleta?
Bueno,
coneguts o...?
Hi ha un parell de condegors que em deixen de la Torredembarra. Tinc una amiga que m'ha deixat l'apartament molt amablement, la Sofía, i després amb el Dani Abad, el pare del Litus, el Carles Abad, no sé si el coneixeu, que va ser pica d'aquí al Sabadell, doncs allà Marinador també amablement s'ha ofert a dutxar-ne. I a la Metja de Mar i a Pellíscola, doncs un hostal. Doncs... deixen la bici aquí, a la quadra, i ja està.
S'agraeix també la col·laboració de la gent, sens dubte. Acabant, Julián, deixa'm preguntar-te també, a moda de curiositat, no sé si és la primera vegada, deies que per Setmana Santa tens pensat anar a Extremadura, a Don Benito des d'aquí. No sé si ja havies fet alguna cosa similar abans.
Havia anat fa un parell d'anys a Saragossa, en tres dies també, però sense cap relació amb el Sabadell.
Doncs déu-n'hi-do.
I per no compte, perquè m'agrada molt la bicicleta, jo acostumo a sortir el cap de setmana, i faig alguna sorteta així, si s'ha tant, doncs, dona d'haver-hi aquesta de quants dies més, per agafar-li més el que hem dit abans del viatge.
Doncs ens ha agradat un munt la teva història, Julián, i vale. deixa'm demanar-te també, ja que tenim com a protagonista aquí a l'Hotel Suís, que siguis tu l'encarregat d'obrir la porra del partit del diumenge a Castàlia. Com anirà la cosa?
Doncs miro, espero que sigui 0-3, i així és que ens
fem amb el gol a veres, també. Home, si guanyem a Castàlia 0-3, més d'un aquí puja a ballar a sobre una taula.
Exacte,
doncs Julián Casado, sí, soci del Centre d'Esport Sabadell, fent aquest trajecte nova Creu Alta a Castàlia per arribar el diumenge al partit en bicicleta. Res, un plaer, que ens hagis atès uns minuts després d'aquesta segona etapa.
Gràcies a vosaltres, al club, a la penya Viking, de la que pertanyo, i a tota l'afició.
Una abraçada, Julián.
Vinga, merci.
Per començar la segona volta, partides a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada, que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més punt que ningú i guanyar partits. Las otras cosas es pensar qué pasará, que no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat a partir de 11:45 del migdia des del nou estadi de Castàlia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Un minut i arribarem al punt de 2:45 de la tarda, en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous, 9 de gener del 2020. Hem repassat en diferents vessants aquest Castellón-Sabadell de diumenge a les 12, des de mitja hora abans del Sabadell en joc. Hem parlat amb Julián Casado, també hem escoltat David Acedo, per qui es reenganxi ara, cedit al jove mig mitja punta, arlequinat a l'Associació Esportiva Prat, i hem de parlar encara de futbol, però de categories formatives, perquè aquest cap de setmana reprèn l'acció a la Lliga Nacional Juvenil amb l'última jornada de la primera volta, un partit que pot acabar de confirmar que el juvenil A del Centre d'Esports està per lluitar pel títol de Lliga i que la segona volta, perquè fa a l'ascens a Divisió d'Honor, es pot convertir en certa manera, i salvant totes les distàncies, en un passeig. Recordem que els homes de Miqui Lladó tenen 9 punts d'avantatge respecte al segon millor A del grup, el Nàstic Manresa, i 10 respecte al Cerdanyola, el primer equip que no pujaria de categoria. Tot i aquest ampli coixí, a l'equip es demana prudència, ho diu el central Gerard Marquilles, convocat per cert en el darrer partit del primer equip a Vila-real.
No hi ha res fet, perquè al final queda tota una segona volta, i com et dic, sí que és veritat que estem en una molt bona posició, amb una molt bona dinàmica, però queda tota una segona volta i hem de seguir treballant igual per si volem continuar dalt i firmar l'ascens. Doncs sí que és l'objectiu, doncs no, però intentar seguir treballant igual per intentar continuar a estar dalt i si pot ser a posicions encara més altes, doncs millor.
El Sabadell, que és segon amb 34 punts, s'enfronta dissabte a les 5 a Olímpia al Cornellà B, un equip que només en té 18 i que està immers en la lluita de la zona mitjana baixa de la taula. Marquilles avisa que no valen distraccions si es volen sumar els 3 punts.
Sí que és cert que és un B, és un juvenil B, però bé, tot tal com ens va passar al camp de l'Adam, no? Una situació similar. Al final és un juvenil B, són jugadors que molts són de primer any, que tenen qualitat, que es relacionen bé entre ells, però bé, l'afrontarem com la majoria de partits, amb sortir amb el màxim d'il·lusió, amb el màxim d'intensitat, i intentar treure els 3 punts per seguir donant lluita a dalt i si pot ser donant un passet més, no, cap a aquest objectiu, doncs encara millor.
I un Centre d'Esports que podria rebre un cop de mà de part del Mercantil, perquè els de Carlos López reben el líder, un Barça B que té un punt més que els arlequinats. A més, els mercantilistes aprofitaran, volíem dir, per presentar tots els equips del club, juntament amb el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Club Esportiu Marina Can Gambús. De seguida en parlarem amb el seu president, el Jordi Graner. Serà el tercer partit consecutiu dels graciencs a Raona Marinals. L'entitat blaugrana va demanar, precisament per coincidir amb la presentació dels equips, intercanviar l'ordre de les jornades contra els barcelonistes. Armand Vallès, pitxitxi mercantilista, espera poder treure profit del factor camp.
A casa, els grans, contra nosaltres, li costa molt, perquè Carlos, això, aquests partits els té molt, molt ben preparats, i l'Espanyol va guanyar 0-1, però podria haver guanyat, ens fa un bon partit, i sempre els hi costa. I a veure, jo crec que podem treure algun punt segur.
Un Mercantil que va acomiadar el 2019 en el seu millor moment en el grup setè de la Lliga Nacional Juvenil, guanyant els dos últims partits a casa de forma consecutiva, i un tercer que el podria col·locar de ben a prop, els de Carlos López, en la lluita pels llocs d'ascens. Per tant, seria la cirereta, sens dubte, a una jornada festiva a Raona Marinals amb aquesta presentació de tots els equips del club. Jordi Graner, president del club, tertulià també habitual al cafè de la ràdio d'aquesta casa. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem aquí amb el Carlos Murciano, el president del Can Rull Rómulo Tronchoni.
Doncs de seguida també el saludarem. Ho deia al principi, jornada molt maca la que es pot viure diumenge, més enllà d'aquesta presentació, si també s'acaba posant la cirereta contra el Barça B.
Home, és de les presentacions més grans que hi haurà a Catalunya, possiblement, si no és la més gran de les més grans. El potencial dels tres clubs, tant de la Marina, encara que sigui només un equip, els equips del Can Rull i els equips del Mercantil fan una família força gran.
De quina xifra més o menys estaríem parlant?
Home, jo puc dir que el Mercantil són 610 aproximadament jugadors i jugadores. La Marina deuen estar al voltant d'uns 20 i el Can Rull té 500 i escaig. Ara ens ho confirmarà el president Murciano, però estan 500 i escaig. Per tant, podem estar parlant del voltant de 1.200 jugadors i jugadores.
Déu-n'hi-do, no està gens malament aquesta xifra. Jordi, en quin moment es troba actualment aquest Club Esportiu Mercantil? Especialment deixem lligar-ho també amb el primer any, o superat ja el primer any d'aquest mandat. Portes moltíssims anys a la presidència, però després de renovar la presidència, com diem, l'any passat, en quin moment es troba actualment el club?
Gaire gairebé 17, em sembla que són, i que ara el Murtina no ja ho dirà, però t'ha portat també una tira. Vull dir que són dos presidents longevos, que es diu. Home, jo diria una dada molt clara, malgrat no són allò les estadístiques oficials, el recull dels futbols base de Catalunya, el Mercantil està al número 11, i no hi ha cap més en els 20 primers, la qual cosa la bona, i pujant, en la qual la salut és molt bona.
I a més amb aquesta particularitat, no?, que cada cop costa més de trobar també clubs que s'aturin precisament just aquesta categoria formativa juvenil, no?, que després no tinguin una sortida.
Només som tres. Vam, nosaltres i Sant Gabriel.
Per tant,
tota la resta tenen amateurs.
Per tant, com diem, aquesta particularitat al Mercantil. Dèiem també que el primer equip, que és el Pal de Paller, segurament, tot i que allò en un club formatiu, segurament això pugui passar a un segon terme, però segurament estiguem parlant de l'equip de Carlos López en el millor moment de la temporada, no?
Sí, amb un començament molt dur, i ho sabíem que per calendari era un començament dur, tot així s'ha anat refent, s'ha situat a taula mitja, ja ens havien dit els tècnics, Carles i companyia, que era un any de transició, i realment està sent així. Jo me'ls crec en aquestes alçades de temporada.
Si més no, almenys consolidant-se ja el que ha de ser, si més no, la categoria base del Mercantil a juvenilà.
Estem a 5, sí, i a 5 punts de l'ascens directe, vull dir que està força bé.
Amb dret a somiar, sens dubte. Doncs, si et sembla, Jordi, saludem també el Carlos, sí, Murciano, el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Perfecte, et passo al Carlos Murciano.
Doncs parlem amb el Carlos. Què tal, Carlos, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com diem també, des de l'última, les últimes, anava a dir eleccions, però no, perquè va ser reelegit, perquè no es va presentar ningú més al Jordi Graner, amb una novetat, que és que el Carlos Murciano entrava a la Junta del Mercantil, amb accions com la d'aquest diumenge, la presentació conjunta, reforçant una mica, no?, el que vindria a ser el vincle entre totes dues entitats.
Sí, ya llevamos este semestre, el tercer año de afiliación, apostamos por una cosa que se veía muy difícil de cara a todo el mundo, pero creo que empiezan a dar los frutos, ¿eh? Empieza ya los equipos a consolidarse en su categoría y la gente está más unida que nunca.
Y a més, Carlos, també, si parlem de Mercantil, si parlem de Can Rull, Rómulo Tronchoni, estem parlant de dos clubs que treballen des de fa molts i molts anys, moltíssims anys, d'una molt bona manera el que vindria a ser tota la base.
Sí, la suerte que tenemos es que nosotros la cantera siempre hemos apostado mucho por ella, y luego, bueno, amateur, pues bueno, son chicos que casi todos han jugado allí, y bueno, y te hace mucha ilusión a los chicos. De hecho, la mayor afición que tenemos con el amateur son los chicos que han jugado o que han jugado el sábado, porque, bueno, el amateur ya se lo conocen todos. Como es que dice, cambian cromos.
Uh-huh. I per anar també acabant, Carlos, el primer equip, ja que li preguntàvem també al Jordi, temporada, anem a dir-ho així, que s'està establint, no?, el Can Rull ja com un dels habituals a la part alta d'aquest grup 6è de tercera catalana, però clar, quan tens una bèstia, anem a dir-ho així, com el Castellà al grup, sempre és complicat, no?
Bueno, normal, ya sabíamos en el sorteo cuando nos tocó este grupo, sabíamos que íbamos a pasarlo muy mal. Y bueno, y ya se ve. Vamos a estar ahí hasta el final. Vamos a intentar subirlo. Porque bueno, contra Canfalló hicimos un partido muy bueno. Le ganamos 3-0 a un equipo que para mí yo creo que es favorito para subir. Y bueno, a ver si puede cambiar un poco la cosa. Pero bueno, está difícil, pero bueno, no imposible.
Doncs esperem, també estarem atents a aquesta segona volta del Can Rull, Rómulo Tronchoni. Doncs res, m'acomiado de tots dos, Carlos Murciano, president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, Jordi Graner, president també del Mercantil, que ens heu atès els dos en aquesta trucada, amb aquesta presentació que tindrà lloc el diumenge abans del partit del juvenilà del Mercantil contra el Barça B, presentació conjunta, juntament amb el Marina Can Gambús. Que vagi molt bé.
Gràcies per tot.
Moltes gràcies.
El futbol formatiu també present aquí a l'Hotel Suís entre el Club Esportiu Mercantil, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que com diem tenen aquest cap de setmana la presentació en aquesta jornada, l'última jornada de la primera volta, coincidint amb aquesta jornada del Mercantil i també del Centre d'Esport Sabadell, que com hem dit juga el seu partit contra el Cornellà B. Ara el que hem de fer nosaltres és recuperar el futbol sobre el fang, aquesta secció de l'Adrián Arroyo sobre la història del futbol a la ciutat de Sabadell, el llibre del Javier Maíquez, amb la història història de la Unió de la Salut, un club que va tenir més de 40 anys de recorregut a la ciutat i que malauradament va desaparèixer, ara en farà 15.
Futbol sobre el fang.
L'equip històric del barri del Poble Nou de la Salut és la Unió de la Salut, que va viure des de 1963 fins al 2004 i que va tenir també una fugaç refundació després la temporada 2010-2011. En els seus orígens, a principis dels 60, van ser els senyors Gil, Barrionuevo i Medina els fundadors d'aquesta Unió de la Salut, que sempre va vestir de groc i de negre, al principi d'arlequinat, després a ratlles i més tard, ja als 70, amb una franja negra diagonal sobre el groc per acabar vestint de manera definitiva, segurament amb la seva equipació més recordada i característica, mitja samarreta de color groc i mitja samarreta de color negre. Just 3 anys abans de la seva fundació s'havia creat el Pueblo Nuevo, amb la qual cosa van haver de recórrer jugadors de fora del barri per formar les seves primeres plantilles. Molts venien de Can Uriac i un d'ells, Alfonso Alarcón, va arribar a jugar a l'elit del futbol espanyol als anys 70 amb el Real Oviedo i el Racing de Santander. Jugaven al camp de futbol del Poble Nou i al marge dels derbis contra el Pueblo Nuevo també es vivien amb intensitat els partits contra el Tibidabo. La Unió de la Salut va ser un d'aquells equips ascensor jugant entre segona i tercera regional. L'èxit més gran que va assolir ja va ser als 80, ascendint l'any 1984 per primer cop en tota la seva història a primera regional, gràcies al triomf per 2-1 contra el Sabadell B en l'últim partit que van jugar, per cert, Barrionuevo, Clotet, Geste, Mejías, els dos Villalón, també els dos Campos, Rey, Sánchez i Gil. L'ascens, però, va provocar l'exili al terreny de joc del Polinyà, ja que la nova categoria conquerida requeria que el camp de futbol tingués tanques, el que no succeïa al Poble Nou. Va ser, això sí, un vist i no vist, ja que el primer any no van poder mantenir la categoria i van baixar segona. Amb el pas del temps, la Unió de la Salut aniria perdent pistonada fins caure a la tercera regional i acabar desapareixent el 2004 per problemes econòmics. Al darrere deixaven una gran història de 41 anys que van intentar reprendre uns anys més tard, però sense èxit. El 2010, concretament, va desaparèixer el Pueblo Nuevo per no fer front als deutes que arrossegava. Es va crear, aleshores, el Club Deportivo Unión de la Salut, recuperant aquells colors groc i negre que havien cessat l'activitat 6 anys abans. A nivell simbòlic i identitari, per nom i per colors, recollien l'herència de la històrica Unió de la Salut, però en l'àmbit esportiu eren pràcticament la mateixa plantilla del recent desaparegut Pueblo Nuevo. L'aventura, però, va durar tot just un any, la temporada 2010-2011, fundar-se, jugar un any i acabar desapareixent.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
L'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Per començar la segona volta, partides a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada, que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tener más punt que ningú y guanyar partits. La otra cosa es pensar qué pasará, que no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat. A partir de 2:15 del migdia, des del nou estadi de Castalia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
Hola, sóc el Chato, capità del Club Natació Sabadell, secció de futbol sala, i et convido a escoltar l'Hotel Suís.
Tres quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Ara que escoltàvem Chato, el capità del Club Natació Sabadell, torna aquest cap de setmana a la segona B de futbol sala, on es dona el tret de sortida a la segona volta amb dos autèntics ossos durs d'arrossegar pels conjunts sabadellencs. Tant el futsal Pia com el Club Natació Sabadell viuran situacions molt similars, és a dir, jugaran contra rivals de la part alta i en cas de victòria tots dos podrien apropar-se o fins i tot entrar a la zona de play-off. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
El Natació Sabadell és 8è amb 22 punts, la Pia és 7è amb 25, així que si et sembla comencem amb els escolapis, ja que van lleugerament millor classificats.
Tu manes. Comencem amb la Pia, que visita el Barceloneta, justament l'equip que marca la zona play-off i que té un punt més que els de Can Colapi, és a dir, 26 punts. Els barcelonins, a més, són el millor local del grup, un balanç de 6 victòries, un empat i tan sols una derrota, però el tècnic de la Pia, Pedro Donoso, recorda que els seus homes ja han passat pels escenaris més complexos.
El que menos errores cometa estará más arriba, ¿no? Pero bueno, nosotros la primera vuelta, lo que pasa es que nosotros sí que lo sabemos, ¿no? La gente de fuera, pero bueno, hemos visitado Mataró, hemos visitado la pista también de Lleida, hemos visitado la de Sala 5, hemos visitado pues todas las pistas complicadas, ¿no? Nos han tocado fuera y en la segunda vuelta los tenemos en casa y aparte jugamos un partido más en casa, ¿no? Que también hemos jugado un partido más fuera, ¿no? Bueno, yo creo que se presenta una segunda vuelta interesante y con muchas ganas de que empiece ya.
Ho estava repassant ara el tècnic Pedro Donoso. Pau, les últimes 4 visites de la Pia en Lliga han estat visites molt complicades. Primer va ser el que era llavors líder del grup 3 de segona B a la pista de l'Hospitalet Vellesport. Allà la Pia va caure derrotada per 6-5, però gairebé acaba guanyant o com a mínim empatant. Després es va aconseguir una victòria a la pista del Sala 5 Martorell, que és el 6è classificat, però el segon millor local. Després va venir la victòria a la pista del líder Mataró i, finalment, victòria a la pista del tercer classificat a Lleida per tancar el 2019. Ara toca la visita a la pista del quart classificat i no li falta raó Donoso quan diu que tots els partits són gairebé finals.
Todas las semanas son rivales directos, aquí no hay semana de relax ni de descanso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo plantearemos como estamos planteando los últimos partidos y o desde el principio de temporada, ¿no? Y bueno, intentaremos que las vacaciones nos sienten bien y recargaremos pilas y intentaremos afrontar el partido con la máxima intensidad posible, ¿no?
Serà, per cert, Pau, una oportunitat de revenja del partit d'estrena, que quan tot semblava de cara per la Pia, guanyava de fet 4-2, va acabar perdent 4-5 a Can Colapi i, a més, amb protagonisme per l'exnedador Àlex Borrego, que va marcar un dels gols de la remuntada pel Barceloneta.
I la Pia, Sergi, amb tots aquests compromisos que ara explicaves, porta 13 punts dels últims 15 en joc, una dinàmica que contrasta radicalment amb la del Natació Sabadell, que va tancar el 2019 en el seu pitjor moment, sens dubte, de forma de la temporada.
Sens dubte, perquè van ser 4 jornades seguides sense conèixer la victòria i, com diria aquell, con el derbi empezó todo. Allà a la pista de la Pia, el Club Natació Sabadell va començar a entrar en aquesta mala ratxa i, com hem dit, això sí, el club no té lluny als play-off a 4 punts ara, però dissabte els nedadors reben el segon classificat, l'Hospitalet Vellesport, i tot i que pot semblar un equip poc propici per trencar aquesta mala ratxa, els riberencs afronten 4 dies després, és a dir, el dimecres que ve, els vuitens de final de la Copa del Rei, ni més ni menys que contra el Barça. Abans, el Vellesport Hospitalet va eliminar el Saragossa, també de divisió d'honor, a la tanda de penals, i abans, a la primera ronda eliminatòria, contra l'Alzira, de segona divisió, també per penals.
Déu-n'hi-do.
Eliminatòries emocionants pels de l'Hospitalet, que s'han guanyat aquest dret de jugar contra els Blaugrana. Per cert, pel partit aquest contra el Barça ja han venut totes les entrades. Per això, Chato, el capità del Natació Sabadell, no descarta que el rival d'aquest cap de setmana pugui estar un pèl desconcentrat.
Si sóc sincer, prefereixo jugar contra els millors i que estiguin de la millor manera possible. Però, sent un competidor, perquè ho sóc, Bueno, si està una mica despistat, pues no passa res tampoc, eh?
Fèiem referència abans, Pau, al bon moment de la Pia, i com dèiem, el club ara mateix està en una situació totalment contrària. A més del derbi, els de Borja Burgos van punxar a casa contra Ripollet i Cerdanyola, i a domicili a Calvià. No són mals equips, però tampoc no són equips top. Per exemple, el Ripollet és antepenúltim i el Cerdanyola i el Calvià
estava a la part baixa també quan va venir a Calvalsac, sí.
Correcte, i els altres dos estan a la part mitja. Això sí, l'Hospitalet va començar, atenció, sumant 25 punts dels primers 27 a Lliga, sent invicta, però des de llavors 6 dels últims 18 punts amb només un triomf en aquestes últimes jornades. Per Xato, això demostra la igualtat d'aquesta competició, tot i que admet que el tema de la Copa els pot haver distret una mica.
Pot anar a camp de l'últim i perdre, o pot venir l'últim al teu camp i perdre, i si et quedes, no et quedes amb cara de tonto, vull dir, és que és entra dintre de lo normal, entre cometes. És molt difícil. Al final ells també, el tema Copa del Rei, suposo que això els ha desestabilitzat una mica, però bueno, és que mira quin paper estan fent, o sigui, fan fora un divisió d'honor, bueno, és estan fent una molt, molt, molt bona temporada i tenen un equipàs, vull dir, que no el podem desmereixer ni molt més la feina que estan fent.
Doncs, sens dubte, el Bellsport, un dels equips de la primera volta, juntament, per exemple, amb el Mataró, que és el líder, el Lleida, que ha estat la revelació i és tercer, o el Barceloneta, que ocupa l'última plaça de play-off i és quart. Per tant, una segona volta apassionant, Sergi, pel que fa a aquestes quatre primeres places, també a les de Copa del Rei per l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. Agenda del cap de setmana.
Agenda. El partit del Club Natació Sabadell a Calvalsac contra el Bellsport Hospitalet arrencarà el dissabte a 8:45 del vespre, i una estona abans, a 7:45, serà el torn de la Pia a la Barceloneta.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Hola, sóc la Ruth Ariño, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell, i us recomano que escolteu l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Per arribar a les 3 de la tarda, moment ara per parlar d'esquash, perquè Iker Pajares estrena avui oficialment el 2020 debutant en un dels campionats de més prestigi en el panorama mundial de l'esquash, el Tournament of Champions de Nova York, una nova cita als Estats Units que arriba després del Mundial per equips de Washington de finals del 2019 i d'aquesta aturada nadalenca que farà que, segons Pajares, aquesta tornada a la feina sigui una incògnita.
Un dels campionats més prestigiosos del circuit i el més gran dins dels Estats Units, i bé, un campionat que arriba molt, molt d'hora. Fa res que vaig arribar de Washington i vaig estar uns dies parat, descansant, ja que la primera meitat de la temporada havia estat molt llarga, molt dura, molts viatges, moltes lligues, i vaig fer 4 dies de parada.
Doncs un Iker Pajares que a més estrena per primer cop la seva condició de cap de sèrie després del bon paper en el darrer Mundial, on Espanya va accedir per primer cop als quarts de final gràcies a les seves actuacions. Sobretot, el jugador del Malibu Esportiu segueix escalant posicions en el rànquing PSA i ja és el número 31 del món. Una posició que pot ajudar Pajares d'ara en endavant a tenir un camí més assequible en els tornejos en els quals participi.
Aquest cop parteixo com a cap de sèrie. Aquest any he començat com a número 31 del món, cosa que em permet estar de cap de sèrie dintre els 32 primers ara en tots els campionats, i em facilita una miqueta més la primera ronda, però bueno, tots els partits són duríssims. El rànquing en aquests nivells és un número simbòlic, no indica el nivell o que hagis de guanyar sí o sí si tens un rànquing superior.
Un Iker Pajares que ja ha advertit, però, que l'escull d'avui serà complicat de superar. El sabadellenc s'enfronta al número 49 del món, el malaisi Ivan Yuen. Tot i que els dos s'han vist les cares entre ells en poques ocasions, Pajares té clar on pot fer-li mal.
Un partit on he de jugar molt, molt conservador, cansar-lo. És un jugador que li agrada molt l'explosivitat, els punts ràpids, no li agrada gaire patir. És un jugador molt tècnic, i com he dit, li agraden molt els punts curts, guanyar-los amb 3-4 cops.
Doncs aquest duel de primera ronda entre el sabadellenc Iker Pajares i el malaisi Ivan Yuen a la primera ronda d'aquest Tournament of Champions de Nova York arrencarà a 11:45 de la nit, hora d'aquí, hora catalana. En cas de superar-la, el rival
seria dissabte, el rival de la segona ronda jugaria el dissabte aquesta eliminatòria i seria, atenció, el tercer cap de sèrie del Tournament of Champions i número 4 del rànquing mundial PSA, com és l'egipci Karim Abdel Gawad, que ha quedat exempt en aquesta primera ronda del torneig per la seva condició, com diem, de número 4 del món.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Poc més de 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Avui rematarem l'Hotel Suís amb tenis taula perquè es reprenen les competicions d'aquest esport amb els diferents equips sabadellencs implicats, tots ells amb objectius contraposats en aquesta segona meitat de la Lliga. A la Divisió d'Honor, el Club Natació Sabadell buscarà sortir del descens ja sense el rus Yuri Veschasny, mentre que a Primera Nacional el segon equip nedador i el Club Falcons viuen tranquil·lament a la zona mitjana de la classificació. El nostre estudiant en pràctiques. El Kevin López ens amplia aquesta informació.
A Divisió d'Honor, el Natació Sabadell, cué de la Lliga, buscarà obtenir una victòria per poder sortir del descens, o almenys no distanciar-se dels equips que marquen la permanència. Ara mateix, entre el 7è i el 12è, només hi ha 2 punts de diferència. Això sí, no ho tindran gens fàcil, ja que reben el segon classificat del grup, el Marpex Errenteria. Pere Avell, home fort del club, destaca la complexitat d'aquest enfrontament.
Té jugadors de molt nivell i que és un partit extremadament complicat de guanyar-los, no? Tenen tant el xilè Jorge Gambra com el Vidal, que és un jugador de superdivisió que Espanya ha pitjat per aquest equip, no? És un equip molt fort.
I a Primera Nacional, després de guanyar el derbi abans de les vacances, el segon equip del club viatjarà a Saragossa per disputar 2 partits. El primer d'aquests enfrontaments serà contra un rival directe com el Centro Natación Helios, que se situa en la quarta posició, una per sobre dels sabadellencs. Veis no es refia del seu rival, tot i aconseguir una contundent victòria en la primera volta.
És cert que aquest partit, una mica contra el pronòstic, vam guanyar 6-0, amb un parell de partits molt ajustats que van ser els que, diguem-ne, van marcar una mica el desenllaç del partit, no? Ells tenen un jugador esquerrà, que és el que normalment lidera l'equip, i en el primer punt el Dani l'ha aconseguit guanyar i això ens va obrir les portes a la victòria, que al final va ser potser més contundent del que podia o preveiem que seria, però bé, la vam poder fer i això ja és història, diguéssim, no?
El segon enfrontament dels nedadors serà contra el líder de la categoria, el Publimax Cai Santiago. Els saragossans únicament han perdut un partit en tota la primera volta i no poden afluixar perquè tenen els seus perseguidors a un únic partit de distància. Veis ressaltar les virtuts del seu pròxim rival.
Destaquem la solidesa de tot l'equip, no? Tenen un jugador que potser és el base, que és el Alberto Luño, però que els altres dos jugadors doncs tenen molt nivell i la veritat és que la classificació es demostra, no? Estan molt ben classificats, no sé si n'han perdut algun i són uns clars aspirants a l'ascens.
L'altre conjunt sabadellenc de la categoria, Falcons, visitarà la pista del tercer classificat, l'Esparreguera. Els de la Masia de Sant Oleguer, que actualment són 8ens, van aconseguir derrotar el seu rival d'aquest cap de setmana en la primera volta, en un dels millors partits dels falconistes. Miquel Muñoz, palista local, destaca la progressió del seu rival.
L'Esparreguera és un equip que va començar més fluixet, però a mesura que ha anat avançant a Lliga han agafat el ritme i ara porten, diria que 7 victòries o 8 victòries, i és un dels candidats per anar a la fase d'ascens, així que és un rival molt difícil que també depèn molt dels jugadors que portin, perquè és un equip amb molts jugadors i depèn molt de si porten els seus 2 millors jugadors o no.
El partit del primer equip del club serà dissabte a les 11 a Can Llong, mentre que els enfrontaments del segon equip seran dissabte a les 4 de la tarda i diumenge a les 11. D'altra banda, Falcons disputarà el seu partit dissabte a les 5.
Minut i 40 segons per arribar a les 3 de la tarda, moment en el qual també us hem de denunciar i us hem de dir el menú que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís, divendres, per tant, amb els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Òscar Cano, la prèvia del Castellón Sabadell de diumenge, també estadístiques, com és habitual els divendres aquí a Ràdio Sabadell, també la prèvia del Sabadell Nord que torna a l'acció al camp del Júpiter, escoltarem Maika García i Sergi Cabanes, dos dels cinc representants que tindrà el club a l'Europeu de Budapest, que comença el diumenge, i per rematar-ho també OAR Bàsquet Pia i el derbi de la primera catalana femenina de bàsquet entre l'Escola del Carme i el Sant Nicolau.
Hotel Suís.
Res més, un minut per arribar a les 3 de la tarda. Només ens queda canviar-vos una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, juntament amb el Kevin López, el nostre estudiant en pràctiques. Una salutació ben forta de qui us ha parlat, Pau Vitori, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest programa el podreu tornar a escoltar en uns minuts, penjat a les nostres xarxes socials. Ja sabeu, ens heu de seguir tant a Twitter com a Facebook com a Instagram, @RadioSabadell. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.